Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia. Us informa Júlia Julbe. Pendents a aquesta hora del Congrés dels Diputats, on es vota la investidura d'Alberto Núñez Feijóo. És una votació pública, és a dir, s'anirà cridant a tots els diputats, un per un, per ordre alfabètic, a partir d'una lletra que fa uns segons s'acaba d'escollir a l'atzar. Li ha tocat a Adriana Maldonado López, diputada del Partit Socialista. Per tant, la lletra M és la primera diputada en exercir aquesta votació. Els diputats poden dir sí, no o abstenció. Per tant, n'estarem molt pendents d'aquesta votació que té lloc, com dèiem, aquesta hora al Congrés dels Diputats. La portaveu del PP i secretària general del partit, Cuca Gamarra, ha tancat aquest debat retraient el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, les seves mentides sobre els acords amb l'independentisme i acusant-lo de segrestar la voluntat de la nació, convertint l'estat de les autonomies, ha dit, en un estat plurinacional. Segons Gamarra, Sánchez acaba negociant també el referèndum i ha evitat participar en el debat per amagar que ven a Espanya a canvi, diu, d'un interès personal. Recordem que Núñez Feijóo compta amb el suport de 172 diputats del seu partit, del Partit Popular, de Vox, Unió del Poble Navarrès i Coalició Canària. Són 172, previsiblement, per tant, no aconseguirà aquesta majoria absoluta que necessita de 176 vots i es farà una segona votació divendres, on ja necessita una majoria simple, és a dir, més 6 que no. N'estarem molt pendent d'aquesta votació a la 1 i 1, que té lloc aquesta hora al Congrés dels Diputats. Mentrestant, avancem amb més qüestions. El Parlament continua el debat de política general. Ara és el torn de la CUP, que considera que en el context actual no hi ha les condicions necessàries per negociar l'autodeterminació. Estem en directe al Parlament. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia, els cupaires consideren que ara no hi ha el context polític ni social a Catalunya per poder negociar l'autodeterminació. Per la diputada de la CUP, Laia Estrada, en l'hipotètic cas que el PSOE s'obrís a negociar-la, ara mateix seria un fracàs.
En l'actual marc de negociació no hi ha recorregut per aconseguir el reconeixement del dret a l'autodeterminació. Per més que el PSOE digui que s'obre a negociar amb Junts i amb Esquerra, no hi ha les condicions internes que permetin negociar un referèndum d'autodeterminació ni ara ni més endavant com estan plantejant, si és que mantenen la seva estratègia.
Segons Estrada, el govern ha de fer polítiques que vellin pel dret a l'autodeterminació i això ha d'anar acompanyat de més mobilització al carrer.
Gràcies, Judit. Avancem amb més qüestions. La quarta edició de la 21 inclourà la salut i també la tecnologia aplicada a l'habitatge i amplia els sectors sobre els que vol influir. L'esdeveniment sobre nova economia que organitza el Consorci de la Zona Franca se celebrarà la setmana que ve i ja compta amb més de 7.000 participants inscrits. Ha seguit la presentació amb Pau Massip. Pau, bon dia.
Bon dia. La previsió dels organitzadors és superar els 12.000 participants de l'any passat. Aquesta edició afirmen que serà meitat presencial i meitat encara online, però de cara a l'any que ve esperen que augmenti el nombre de participants que poden venir en persona, tot per facilitar el contacte entre emprenedors, com explica Pere Navarro, delegat de l'Estat del Consorci de la Zona Franca.
El 15% les gustaría colaborar con otras empresas, pero no saben cómo hacerlo. Y justamente también, parece un anuncio publicitario, pero es verdad que una de las cosas para las que sirve el Viniu es justamente para que las empresas se conecten y puedan comprar experiencias unas con otras. Para este 15% que no sabe cómo colaborar, pueda encontrar las vías para poder colaborar con otras empresas.
Aquestes dades surten del primer observatori de la nova economia que ha elaborat el mateix Veniu amb més d'un miler de professionals. Segons aquesta enquesta, 3 de cada 4 start-ups tenen previst augmentar la plantilla l'any que ve i més de la meitat faran inversions per adaptar-se a la nova economia.
Gràcies, Pau. La 1 i 4, els esports amb Anna Closa.
En futbol avui es disputen els setzens de final de la Copa Ref amb un Sant Andreu Lleida Esportiu a les 8 del vespre des del Narcís Sala. L'eliminatòria és de partit únic i qui passi, si aconsegueix aguantar dos partits més invicta, passaria a jugar a la Copa del Rei. Els andreuencs afronten la nova competició amb la moral alta després de la victòria contra l'Hèrcules i l'entrenador Xavi Molés que vol que els jugadors es prenguin cada partit com una final. D'altra banda, el Lleida és líder a la segona Ref amb 12 punts dels 12 possibles. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta és un dels aspirants a la Champions Champions i debut avui a casa contra l'Spandau de Berlín a les 8 del vespre. Els catalans emmarcats en el grup D intentaran acabar entre les dues primeres posicions per poder accedir als quarts de final. L'any passat van acabar tercers en la Final Eight. Qui ja ha debutat a la Lliga de Campions és el Sabadell, que va perdre ahir els penals per 9-10 contra el Brescia en la primera jornada. Els vallesans anaven guanyant 5-3 a falta de 2 minuts i 13 segons pel final, però van acabar empatant a 5 en el darrer quart. Ara l'equip italià suma 2 punts i els catalans només un.
Moltes gràcies, Anna. I abans de marxar, recordar-vos que a aquesta hora ja en marxa el Congrés dels Diputats, aquesta votació per l'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, i previsiblement, ho hem anat explicant també, no aconseguirà aquesta majoria absoluta. I abans de marxar, una altra notícia que acabem de conèixer: el jutge imputa l'exseleccionador nacional Jorge Vilda per les coaccions a Jennifer Hermoso, recordem-ho, arran del petó no consentit de Rubiales. El jutge també cita com a investigats a directors de la selecció masculina, Albert Luque, i el de màrqueting de la Federació, Rubén Rivera. Dues informacions que ampliarem d'aquí uns minuts a la caravana i també a les dues a l'Estel Migdia.
Ràdio Estel.
Club Nous Amics et porta a Terra Santa, Tel Aviv, Galilea, Marmor, Jerusalem, Betlem. Del 18 al 25 de gener de 2024 viatjarem al bressol de la nostra fe. Apunta't a aquest pelegrinatge de 7 dies amb preus especials pels amics de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Truca ara al 93 122 6700. No et quedis sense plaça. Viatge organitzat per RT Cultural, partner oficial de Club Nous Amics.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
100 minuts que passa de la una del migdia. Aquesta hora anem cap al Congrés dels Diputats perquè s'està produint ja la votació que previsiblement perdrà Alberto Núñez Feijóo com a candidat a la presidència d'Espanya. Escoltem com està en aquesta votació.
Martínez Luisa. No. Sarrià Morell, Vicent Manuel. No. Sastre Ullà, Miguel Ángel. Sí. Sayas López, Sergio. Sí. Semper Pascual, Borja. Sí. Senderos Orà, Daniel.
Està votant Borja Semper de la bancada popular. Ara votant alguns socialistes, va per ordre de nom. En fi, ara mateix 67 vots a favor, 66 en contra. Quan sapiguem el resultat final previsible, amb aquests 4 vots que encara li faltarien a Alberto Núñez Feijóo per aconseguir majoria per ser president, doncs ho anunciarem aquí a Ràdio Estel. De moment, anem a conèixer el país, anem a fer carretera i manta.
Carretera i manta amb Diego Gómez.
Ell és historiador i guia oficial de turisme de Catalunya. Diego Gómez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan, com estàs?
Bé, home, aquí fent ràdio.
Fent ràdio, no?
Sí.
Bueno, jo també, però avui... Sí, home, jo crec que avui podíem fer una introducció una mica diferent.
Sí?
Sí, jo crec que sí.
Vinga.
Mira, escolta això, Joan.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar... Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
Nunca perseguí la gloria. És boníssima, Joan Manuel Serrat.
I ara et preguntaràs, què pinta això amb el tema?
Espera, no m'has anunciat ni el tema.
El tema seria les anchoves.
Oh, tio.
Sí, no? Mediterrània, Serrat... Bueno, no? Podria anar allà lligant,
sí,
no?
Sí, però no...
Doncs no.
Això és Machado, caminante ja, no hay camino.
Però avui vull fer aquest petit homenatge, si em permets.
Sí.
Perquè avui seria l'aniversari del meu pare.
Hosti, boníssim.
I que ja en pau descansi, ja fa un parell d'anys. I, bueno, vull recordar la seva memòria amb aquesta cançó que li agradava molt. I crec que, bueno, era un petit homenatge en el dia del seu aniversari.
Bravo i el record per ell.
perseguir la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción.
Serrat, que sempre emociona, eh?
Bueno, jo estic ja emocionat i tot.
Veus? Escolta, parlem de l'anxova també un dia com avui, perquè el que arriba és la festa de l'anxova.
La festa de l'anxova.
No sabia jo que tenia ni festa l'anxova.
Home, clar, evidentment, ja ho vam parlar el primer dia, Joan, d'això. Clar, tots els pobles de Catalunya tenen com el seu element i de la seva idiosincràsia pròpia, no? I, evidentment, l'anxova de l'Escala pot ser un tema molt interessant. I ja que aprofitem el final de l'estiu, doncs quina millor manera que anar allà, a la zona de l'Empordà, a gaudir d'un concurs de tapes d'anxoves.
Oh, que bo, que bo. Clar. Que sempre estem que si l'anxova de l'Escala o l'anxova cantàbrica... Escolta'm, de moment parlem del país, ens quedem
clar,
a l'Escala.
Ens quedem al país. Clar, hem de degustar a veure qui fa la millor tapa, això sí.
Boníssim.
I hi ha un premi al final i tot.
Sí?
Sí, com l'anxova d'or.
L'anxova d'or?
L'anxova d'or.
Boníssim, això.
Fan un premi i tot.
M'agrada molt.
Sí, fan un pregó i tot a la festa major. I va, llavors van... Tu, com a client, diguem, fas com una ruta de l'anxova i et van posar en un segell, com en una mena de passaport d'anxoves, i llavors al final com el jurat que ha de valorar...
Passaport d'anxoves,
sí,
eh?
Sí, bueno, van posar un segell als bars, pagues els 3 euros corresponents de la tapa i al final... tens com dret a poder valorar, a veure quina t'agrada més.
Però, no? Està molt bé. Anar a l'Escala, menjar tapetes, on la protagonista és l'anxova.
Sí, la tapeta pot ser a mitja tarda o a mig matí. Però al mig, clar, ja que estàs en aquelles contrades, doncs, evidentment, doncs un suquet de peix o...
Oh, que bo!
Clar,
ja que som allà.
Peix de roca, ja que estem allà, que evidentment pot ser molt interessant, però clar, no només anirem allà a aquella contrada per menjar anxoves, que això és l'excusa.
Això és l'excusa, eh?
Per mi és l'excusa. Sempre que fem un viatge amb un enfoc cultural per conèixer país, sempre hi ha una part gastronòmica, que és aquesta, però hi ha una part amb substrat cultural que és molt interessant, i amb ambient familiar també, que pot ser molt interessant. I ja tenim altres opcions per fer per voltant. Sí, sí.
Val. I creo que si anem a l'Escala, vamos a pasarlo mal.
Mal?
No? Si mengem anxoa, suquet de peix, i a sobre hi ha coses per visitar...
Clar,
lo passarem fatal.
Lo vas a passar fatal,
vamos. Ara, quina màquina.
Lo vas a passar muy mal. Muy, muy mal. Bueno, tu t'agrada el submarinisme, Joan?
Ostres, sí.
Sí?
O sigui, com a mínim tinc curiositat.
Doncs si has de fer submarinisme a Catalunya, és una de les bones zones de Catalunya per poder iniciar-te en aquestes pràctiques, perquè prop de l'Escala, com ben saps, estan les Illes Medes.
Home, un clàssic.
I, evidentment, les Illes Medes és una bona zona per fer submarinisme de forma professional o de forma amateur, no? Per iniciar-te, que pot ser una bona opció. I si et fa una mica de cosa, perquè ja sé que hi ha molts oients que potser això del submarinisme li dona una mica de respecte, doncs sempre podem fer el viatget amb vaixell, una mica per les Illes Medes.
Sí, un altre clàssic.
Que un altre clàssic que és molt interessant perquè tota la part baixa del vaixell està tot, diguem, tot... no cel obert, perquè seria cap amunt, està cel a baix.
Està cel a baix. No, que
per veure el fons marí.
Hi ha vitrina i pots veure...
Ja, així pots veure el fons marí.
Correcte.
I clar, evidentment, com està molt prop de la costa i prop de les Illes Medes, tot aquell fons marí, que és una reserva protegida de la biosfera, doncs realment és una molt bona zona per conèixer aquest fons de costa i amb una activitat que sempre que anem amb canalla pot ser molt interessant, no? L'anxova per nosaltres i per la canalla l'activitat aquesta.
Sí, sí, està molt bé. Escolta, què he pensat jo sempre? I les Illes Medes què fan allà?
Les Illes Medes, realment, és un lloc bastant interessant.
Sí?
Clar, sí, sí. Tu coneixes San Francisco, Joan?
San Francisco de la ciutat?
Sí, sí, sí. Home, ara diràs, què té a veure les Illes Medes
amb
San Francisco, no?
Però no hi he estat.
Pues a San Francisco tu saps que està el Golden Gate i està la prisió d'Alcatraz.
Home, clàssico.
Allà, una illa, allà. Bueno, pues les Medes seria com l'Alcatraz catalana, per entendre'ns.
Existeix l'Alcatraz catalana?
Ja no, existia. Perquè ja està abandonat. Al segle XIX va haver-hi una presó a les Illes Medes.
Boníssim.
Que va ser una presó que va durar un temps, no va arribar a 100 anys, però va ser com una presó, clar, dins de la illa, que no arribava ningú.
Clar.
De fet, va ser com una mica també, si pensamos un poco, ya que estoy en plan peliculero, claro, estamos con Alcatraz, pues nos vamos al Caribe a Piratas del Caribe. Lo digo porque, clar,
¿qué?
A les Illes Medes també va haver-hi una guarida de pirates, també. Ja, que atacaven...
Escolta, m'ho estàs deixant genial com per anar-hi aquest cap de setmana?
Sí. No, però, bueno, tot això...
Home, menjarem bé. Veurem on eren pirates. On hi havia una presó com l'Alcatraz catalana.
Sí.
Veurem el fons marí.
Meravellós. Hombre. Però és que a sobre, clar, tu pensa que tot el litoral català, tot està ple de torres de guaita,
sí,
que estaven preparades per tots els atacs que va haver-hi de pirates durant el segle XVI, principalment.
Boníssim.
Llavors, clar... Les Illes Medes era com una fortificació pirata que aprofitava... Clar, ja que estava el litoral protegit com per protegir-se ells, sí, de la defensa de les torres de guaita. El que passa que tot això, ja dic, són històries del passat, uh-huh, i ara, com és una reserva de la biosfera, realment no és una zona on el pas de l'home i de la dona pues, no tingui res a veure.
Val.
Realment hi ha un control de la vegetació, principalment. Veus?
Em parlaves de les Illes Medes, però ja que som allà, què?
Home... Hem posat el punt gastronòmic,
sí,
hem posat el punt canalla, familiar, una mica d'activitat esportiva.
Canallita, eh?
Sí, no canalla, però canalla de la canalla dels nens, home, Joan. Tu, jo ja sé que tu vols aquest punt rockero de la melodia que tenim
claro,
en l'intro, eh? Però no, home, no. Aquest punt rockero
val,
no toca ara. No. A mi sempre m'agrada un punt cultural, sí, en les sortides. I ja que estem allà a l'Escala, hem d'anar a Empúries, que està a tocar.
Ah, clar.
Clar, el jaciment arqueològic d'Empúries.
Brutal.
Que és realment molt brutal. Interessant. De fet, va ser la primera fundació grega al, sí, Mediterrani Occidental al segle VI abans de Crist. Per tant, clar, sembla ser que els íbers no estaven molt pel tema de la navegació i van haver-hi de venir de fora per comerciar.
Ai.
I això, clar, van fundar la primera colònia, sí, diguem, fora de la Magna Grècia, uh-huh, per, diguem, el que coneixem nosaltres com Empúries, no? I realment el que es pot visitar és tot aquest jaciment grec i, uh-huh, també romà, però a mi m'agrada molt la part grega perquè és com més platònic.
Sí.
Ho dic perquè hi ha una història molt interessant al principi de quan es va començar l'excavació al segle XX, uh-huh, perquè va sortir un personatge que tothom coneix, que és Josep Puig i Cadafalch, el famós arquitecte del modernisme català, sí, que va ser el que va portar tot el tema de les excavacions al principi de segle. Va ser ell el que va iniciar l'excavació i va tenir molta sort a la primera expedició d'excavació perquè van trobar res.
Ah,
res començar... No, res... Res en el dir al principi, però res, un parell de mesos després,
sí,
van tenir la sort de trobar una escultura, sí, dedicada al déu Asclepi.
Boníssim.
Que els historiadors de l'art han catalogat com l'escultura més important grega, hel·lenística, del Mediterrani Occidental. De tot l'art, clar, realment és una peça de primer nivell, uh-huh, i tothom, els oients segur que se'n recorden d'aquesta història de tot el fris del Partenó que tenen, sí, al British Museum, no?, que els grecs critiquen que no, que se'l van endur i està allà al British, l'han de tornar.
Uh-huh.
Bueno, doncs sembla ser que Barcelona va fer el mateix amb Empúries.
Ai.
Clar, van trobar aquesta estàtua, se la van emportar al Museu Arqueològic.
Al Barcelona Centrisme.
Clar, al Barcelona Centrisme. I Empúries va reclamar el seu. I finalment, el retorn del Déu va tornar a Empúries, Bonic, perquè ja tenen la instal·lació adequada. I és molt interessant pues, veure tot aquest jaciment, no? La part, uh-huh, grega i la part romana, que van tenir amfiteatre i tot. O sigui, realment, clar, hi ha tot un punt cultural que realment crec que val molt la pena de conèixer.
Escolta'm, dia no. Cap de setmana fet. Anem a l'Escala, a la Festa de l'Anxova. Provem aquestes tapes. Un suquet de peix, que nunca està mal. Aprofitem per anar a Empúries a visitar tot això que ens deies i aquesta escultura grega que és la més important del Mediterrani Occidental. I ja que hi som, anem cap a les Illes Medes a veure aquest refugi de pirates, aquesta presó que ja no existeix però que va estar en ús. En fi, espectacle.
Espectacle. D'activitat familiar, sí, amics, en parella...
Sí, sí, sí.
I a sobre,
sí, sí,
que
sí,
fa bon temps, crec que és una molt bona opció per aquest cap de setmana.
Clar,
sí,
clar,
sí,
clar, clar. Ens queden 10 minutets. Deixa'm preguntar-te dues coses. La primera, sempre anem cap a Barcelona al final, eh?
Sí, cap al final. Sempre tenim algun puntet.
Sembla bé.
Cap a Barcelona.
Què fem a Barcelona?
A veure, a Barcelona tenim una opció. Primer, que per la gent de barri, doncs tenim ho diré. la festa major de les Corts, sí, del barri de les Corts.
Home, un clàssic.
I, evidentment, clar, tots els barris els aprofita una mica, igual que la setmana passada, que vam parlar de la Mercè, sí, doncs hi havia portes obertes també per poder visitar.
Sí.
Doncs crec que la festa major de les Corts pot ser un esdeveniment també molt interessant per poder conèixer dins del barri de les Corts, dos dels, diguem, monuments o part del patrimoni, i a sobre, si és jornada de portes obertes, on ofereixen inclús visites guiades, doncs pot ser molt interessant conèixer un parell de monuments.
Doncs som-hi.
Doncs el primer seria els pavellons Güell, que és un tema molt interessant. Clar, per als pavellons Güell, clar, la gent, molta gent, sí, el Güell tothom li sona, no? El, sí, el mecenes d'en Gaudí, però clar, la gent ho lliga amb per Güell, el, sí, Palau Güell, però els pavellons Güell queda com una mica, què és això?
Clar.
Doncs va ser la primera col·laboració que va haver entre els dos. La prova de fuego.
Sí?
Clar, és on el Güell va posar a prova.
Si em fas bé això,
correcte,
ja te fitxo.
Exacte.
Val.
Clar, va ser l'internship. Sí. Va ser les pràctiques d'en Gaudí amb Güell. Clar, llavors, realment, clar, si feia allò en condicions i li agradava, doncs realment Güell connectaria amb Gaudí per fer un encàrrec molt, molt major, que va ser en aquest cas el Palau Güell. I és visitar una mica, doncs, és una quadra pels cavalls, bàsicament.
Ah.
Però és realment molt interessant perquè està dissenyat per Gaudí i hi ha tot un petit homenatge, sempre, perquè Gaudí és molt simbòlic en aquesta etapa de la seva vida, i amb tota la reixa d'entrada, que és un homenatge al poema de l'Atlàntida del Jacint Verdaguer.
Boníssima.
I diràs, què pinta Jacint Verdaguer aquí? Perquè Jacint Verdaguer era el mossèn personal del sogre d'en Güell.
Ep!
Antonio López.
Bona, aquesta. De seguida m'ho expliques tot plegat. Abans, però, queden 5 vots per emetre al Congrés dels Diputats.
Connectem.
Anem cap al Congrés dels Diputats, on ja sabem que no arriba segur a la majoria absoluta.
Gil de Robeleño, las Tortres Esther.
Els vots ara mateix que van 171 a 177. Vots, per tant, la majoria ja és impossible. Tot i això, esperem el resultat oficial que anunciarà la presidenta Francina Armengol.
Senyora diputada, que no haya sido nombrado para votar. En consecuencia, entiendo que no, en consecuencia se procederá a realizar el escrutinio de los votos emitidos.
Mateix que li estan passant aquest recompte de vots a la presidenta del Congrés dels Diputats, tots els membres de la mesa que s'han aixecat per donar aquest full amb el recompte de vots a Francina Armengol, mentre els diputats esperen els seus seients, tot i que ja podem veure que era evident que no arribaria a Núñez Feijóo a la majoria per ser investit avui president del govern espanyol. Si això no passa avui per majoria absoluta, el que haurà de passar és d'aquí 3 dies, el que hauria de passar és nova sessió, nova votació, i intentar-ho per majoria simple. Si això tampoc s'aconsegueix, el rei obriria una nova ronda de consultes i previsiblement s'arribaria a proposar com a candidat Pedro Sánchez. Escoltem Francina Armengol.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato, 178. Abstenciones, 0. Señorías, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Constitución. Por tanto, el Pleno de la Cámara puede reunirse con posibilidad jurídica de decidir a partir de las 13:22 del próximo viernes 29 de septiembre. En consecuencia, esta presidencia convoca el Pleno de la Cámara para el viernes 29 de septiembre a las 12:15 minutos con la previsión anticipada de que, fuere cual fuere el desarrollo del debate, no se iniciará la votación en ningún caso antes de las 13:22 minutos de este día.
Doncs ja ho han escoltat, anem cap al divendres a un quart d'una del migdia, quan s'inicia aquest nou debat. Evidentment serà tot plegat més curt, això sí, no es podrà votar, ara ho anunciava la presidenta, fins la 1:22 minuts, que és quan s'ha votat avui, amb aquests 172 vots a favor d'Alberto Núñez Feijóo, que ara és aplaudit per la bancada popular, s'aixeca i saluda Feijóo. Aquests 72 vots a favor contra aquests 178 nos que li impedeixen no només la majoria absoluta, sinó també, de moment, la majoria simple per ser investit president. Veurem què és el que passa dilluns. De moment, nosaltres que seguim amb Diego Gómez, que ens explica què és el que podem veure aquest cap de setmana a Catalunya. Diego, ens havíem quedat amb la Festa Major de les Corts, ens proposaves aquestes portes obertes als pavellons Güell i ens explicaves què té a veure tot plegat amb mossèn Cinto Verdaguer.
Sí, 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 sí. Bueno, jo abans faré una mica de KitKat, en el sentit que jo m'emportaria aquí el Pedro Sánchez i el Feijóo a conèixer els pavellons Güell.
Sí,
una mica de visita guiada.
Per què no, eh?
Sí, per destensionar
una mica. Per destensar. Convidats estan.
Convidats estan, sí, una mica, per destensar una mica, sí, sí. Bueno, no, això del... I continuem amb això. Un chascarrillo ja està hecho. Ara continuem amb això dels pavellons. No, que Jacint Verdaguer, que és molt interessant aquest punt, que és una història que la gent no coneix molt d'en Gaudí, no? Però Gaudí, perquè aquesta obra és molt inicial d'en Gaudí. En Gaudí és molt críptic al principi de la seva biografia arquitectònica, en el sentit de que ell utilitza totes les seves connexions personals i emocionals i les posa a disposició del mecenatge que li encarrega, en aquest cas, els pavellons, no? Llavors, Gaudí, coneixedor de que el sogre d'en Güell, Antonio López, té un mossèn, que és Jacinto Verdaguer, que a sobre és amic personal d'en Gaudí,
fixa't,
i ho ajunta tot en aquesta mena de coctelera arquitectònica, i els pavellons Güell és un homenatge a un dels poemes més importants de la poesia catalana contemporània, que és el poema de l'Atlàntida,
sí,
de Jacinto Verdaguer. Llavors, tota aquesta part que parla del Jardí de les Hespèrides està tot explicat de forma escultural i arquitectònica a la porta d'entrada dels pavellons Güell.
Boníssim, això.
Clar, és a dir, si tu agafes el poema i te'l comences a llegir davant de la porta, i això recomano als oients, que llegeixin el poema davant de la porta dels pavellons i identificaran els elements que en Gaudí en fa ressò del propi poema.
Que bo, que bo. Em deies, però, que volies proposar dues visites. Una era els pavellons Güell, l'altra?
Sí, l'altra, carrer amunt, on està Pavellons Güell, arribem al monestir de Santa Maria de Pedralbes.
Home, un clàssic.
Home, el monestir és realment molt interessant, perquè és un monestir femení, va ser fundat per les Clarisses, concretament per Elisenda de Montcada, la dona de Joan II, de fet està enterrada allà. I realment és un monestir molt singular, en el sentit de que és com un petit gratacels al tipus monestir. Sí, en el sentit que és un claustre de tres plantes. I això és una cosa molt única a casa nostra, perquè quan anem a veure una església, una catedral o un monestir, normalment tenim un claustre i apa, ja. Però clar, el claustre de Santa Maria de Pedralbes té tres nivells diferents.
Imagina't.
Ja només per l'alçada, ja és exemplar, realment una de les grans joies del gòtic català, i realment també és una de les joies amagades dins del propi monestir, que els oients poden gaudir aquest cap de setmana perquè es portes obertes i fan visites guiades, diguem, en castellà i en català, a 11:45 en castellà i a 12:45 en català. Això sí, important, si algú dels oients vol anar a aquestes visites, hauria de reservar via e-mail, que seria reservesmonestipedralbes@bcn.cat. Llavors allà podrien reservar per fer la visita guiada que estic comentant. I podran descobrir això que estava dient Joan, perquè una de les capelles del monestir en si mateixa seria... A mi m'agrada ser una mica grandiloquent per defensar lo nostre.
Val.
Seria com la Capilla Sixtina catalana del gòtic català.
Poca broma, eh?
Clar, ho dic perquè, clar, és una de les grans obres de pintura mural del gòtic, d'obra de Ferrer Bassa, que és la capella de Sant Miquel, que, de fet, després d'una gran restauració, realment aquí, als qui ens agrada la pintura, realment és una influència molt important de l'inici del Trecento, del Renaixement italià, concretament influència de Masaccio, ja m'estic ficant massa en el tema.
Està bé.
I realment és sumament interessant, i als ullets que li agradi l'art i l'art sacre, realment és important conèixer aquesta capella i el monestir en general.
Boníssim. Escolta, deixa'm fer-te un atraco a menor mà que diu aquell. Aquest divendres, no sé si ho saps, fem un programa especial, la caravana, i ens desplacem cap a Poblet.
I ara ja m'agafes aquí a veure què te digo de Poblet.
Clar,
no?
Per tant, tots aquells oients que aquell dia vulguin anar a visitar Poblet, i escolta'm, ja que hi som nosaltres, ens vulguin saludar, vulguin veure com fem el programa de ràdio des de Poblet, nosaltres encantadíssims, ja ho sabeu. Si volen visitar Poblet, què hi trobaran allà?
Doncs estàs de sort, Joan.
Sí?
Sí, perquè aquest cap de setmana, a més de conèixer, evidentment, el monestir de Poblet, Vimbodí, no?, que està a tocar...
Sí, bons vins a Poblet.
Bons vins, sí, a sobre tenim...
I caves.
És zona d'antigues cartoixes, sí. Està el monument d'Escaladell, que és realment... Hi ha uns vins allà pel Priorat boníssims.
Sí.
Però és que a sobre, aquest cap de setmana, i aquí ve la bona entesa que amb Poblet...
Sí.
A Vimbodí fan la Fira del Vidre Artesà de Catalunya, que és la fira vidre més important de tota Catalunya.
Això aquest cap de setmana?
I aquest atraco a mano armada m'has pillat preparat.
Boníssim.
Clar, es diu Vitrum. Si els oients busquen Vitrum a Google, trobaran perfectament tota la informació, amb tots els actes que fan, perquè fan exhibicions, fan demostracions de fer elements amb el vidre, i evidentment, què millor que estar acompanyats amb una connexió amb Radio Estel, ja que aneu cap allà, ja ho fem tot.
Clar.
Fem festival del vidre.
Tot allà, la Conca de Barberà, el Priorat, en fi, allà a Poblet, que bon vi, bona gastronomia, fira del...
Calla, vols una activitat d'aventura a prop de Poblet?
N'hi ha?
Hi ha una. A l'Espluga de Francolí estan les coves de la Font Major, que són molt interessants perquè són unes coves que hi ha de diferents nivells, no? És com allò que deia abans del submarinisme. Si tu realment et vols endissar com un professional, hi ha parts de la cova que et pots submergir tot, immersions dins de la cova, subaquàtic, realment, però bueno, hi ha un petit tram que pots anar amb barca dins de la cova... Però si no t'atreveixes a això, perquè és una mica amb esperit aventurer, hi ha opcions també familiars per visitar la cova només, que és realment interessant, igualment, visitar la cova. O sigui, vi, cova, vidre, Radio Estel...
Què més voleu?
Què més voleu?
Aquest divendres apropeu-vos a Poblet, que hi serem nosaltres i podreu gaudir d'un entorn espectacular. Diego, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Fins
que vagi bé.
Molt
gràcies.
Bé. Fins la propera. Escolta'm, Pere. No. Ara no me'n recordava. Que havíem començat com havíem començat, que hem com volem acabar, home. Tira.
Y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar. Bajo el cielo azul temblar,
súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Radio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. La Girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, 36 minuts són els que passen de la una del migdia. Aquesta hora anem cap a la Girocleta per saber cap on ha anat avui Olma Giró. Olma, què tal? Bon dia. Bon dia, bona tarda, de fet.
Hola, Joan. Molt bona tarda. Molt
cap
bon dia.
Molt
bon el que sigui.
Exacte.
Avui, Joan, mira, crec que serà de les connexions més complicades. Estic molt marejada.
Molt marejada?
Molt marejada. Molt.
Per què?
Però moltíssim. Perquè he anat a l'espai.
Com has anat a l'espai?
Que sí, que sí. He entrat a un simulador d'una estació espacial, amb el que això implica, que és la gravetat, tot inclinat, i ara doncs estic marejada. Suposo que estaràs una mica al·lucinant, no, ara mateix?
Home, m'encanta que hagis anat a una estació espacial, però escolta'm, on ho podem veure, això?
Exacte, no, a veure, no hem anat gaire lluny. Hem anat a Barcelona, al Poblenou, a l'Espai Immersa, perquè demà estem en primícia, eh?
Sí?
Demà s'inaugura una exposició que es diu Space Discovery,
sí,
en anglès.
Sí, has anat a una exposició que ni s'ha inaugurat encara, eh?
Exacte.
Boníssim.
Ara mateix estic sola. Bé, sola no, m'acompanya una persona que ara el presentarem fent la ruta. Anem caminant per aquí, per aquesta exposició, que és enorme. I no hi ha ningú. És una de les coses magnífiques que mai m'havia passat, que és anar a una exposició buida. Tot per mi, tot vaig fent. Ara, que aquesta exposició no és una exposició qualsevol, Joan?
Clar, m'ho imagino.
És l'exposició itinerant més gran sobre la carrera espacial a mà, de l'espai, entre Estats Units i Rússia, i hi ha peces originals de la NASA i també de l'Agència Espacial Russa.
Déu-n'hi-do.
Peces que no s'han vist mai i que han anat a l'espai i han tornat i ara les podem veure aquí. És al·lucinant, ja us ho avanço. I n'hi ha moltíssimes. De fet, mira, per fer-ho més fàcil, perquè jo sóc de tot menys experta. Bé, això és mentida, ho anava a dir per cada bé, però jo he sigut monitora d'astronomia i sí que hi entenc tot això. Però tot i això... Ui, ara està al·lucinant. Mira, us el presento. Al meu costat, acompanyant-me aquí caminant, tinc en Rafael Clemente. Ell és enginyer, divulgador científic, bàsicament és l'ambaixador d'aquesta exposició.
Sí.
Molt bon dia, molt bona tarda, Rafael.
Hola, buenas tardes.
Com estem, bé?
Pues muy bien, yo, como tú, alucinando con esta exposición, porque realmente es impresionante, no solamente por tamaño, sino por riqueza de los materiales que se exponen. Está muy bien, muy bien.
Quantes peces hi ha? Perquè és enorme, l'espai, no sé quants metres quadrats fa, és enorme, però de peces, si vas caminant, no em pares de trobar-ne.
Sí, sí, unes 200 peces, creo, que van des de muy pequeñitas, estilo meteorito, hasta piezas como la que tenemos aquí al lado, que es una maqueta que podría ser perfectamente un modelo de ingeniería, porque está muy bien hecha, a tamaño natural, de uno de los robots que han estado corriendo por Marte, de l'Opportunity.
És impressionant, perquè, clar, en aquesta exposició trobem peces originals, no?, i maquetes. Què, hi ha més originals o més maquetes?
Hay más maquetas, francamente, hay más maquetas, pero por una razón, porque son maquetas de objetos, de vehículos que se mandaron a la Luna o que se mandaron a Marte. Entonces, claro, si los has mandado a Marte ya no los puedes volver a traer, y si los mandaste a la Luna, se han quedado en la Luna. Entonces, claro, tienen que ser forzosamente reproducciones, pero son reproducciones fantásticamente hechas, que en algunos casos, como esta que tenemos al lado, es lo que se llama un modelo de ingeniería, que es idéntico al que enviaron, y bueno, que se utiliza para hacer pruebas en la Tierra. O sea que a todos los efectos, para mí esto es un original.
Sí, i també trobem trajes, vestits especials, no? I a part, n'hi ha alguns quants que m'he fixat que estan com bruts. Això vol dir que l'han utilitzat els astronautes i ara estan aquí?
Evidentemente. Los que, los trajes, el traje que llevo Armstrong para pasear por la Luna, ya puedes imaginar que es una reliquia. Ese traje no sale del Museo de Washington ni estirado, porque además se tiraron, creo que fueron 2 o 3 años restaurándolo. Pero tienen muchísimos trajes que han utilizado los astronautas para entrenamientos, o son trajes de vuelo que no fueron a la Luna. Entonces, esos sí que son los que la NASA permite enviar a otros sitios para exponer. Y a todos los efectos son idénticos a los trajes que llevaban en la Luna o en las expediciones a la Luna. Eso es lo que tenemos aquí. No solamente trajes de la NASA, sino también muchos trajes rusos, que son muy poco vistos.
I una cosa, suposo que has fet una volta, no?, per aquí com a ambaixador de l'exposició, ara m'està somrient, això és un sí, és un sí en tota regla. Per tu, quina és la peça, si te n'hagués quedat amb una, més especial? Però ara ho farem al revés, no especial a mà, sinó especial a mè.
A ver, es muy difícil elegir, hay tantísima cosa que es muy difícil decir una pieza especial. Entonces, hay algunas, como por ejemplo, hay un meteorito marciano, que es extraordinario, o sea, tanto...
¿Es el que tenim al darrere, aquí? Sí, anem, sí, anem, sí, sí, a veure? Sí, sí. Som-hi, ens anem dirigint a un tros de Mart, que ara m'explicarà, Rafael, com acaba un tros de Mart aquí a Barcelona. És real, eh? Vull dir, no m'estàs enganyant.
És real, sí, sí, no és maqueta, ni modelo, ni còpia, no, és real. A ver, en la Tierra no hay material marciano. Ninguna nave ha ido allí y ha vuelto con piedras para analizar. Lo que sí que hay son pequeñas cantidades, pequeñas piedrecitas que una vez estuvieron en Marte, y cuando cayó un meteorito en Marte, produjo un cráter. Al producir el cráter, muchos fragmentos de rocas salieron despedidos, y algunos con tanta velocidad, porque Marte es más pequeño y tiene menos gravedad que la Tierra, pues con tanta velocidad que escaparon del planeta y fueron a dar vueltas alrededor del Sol, y ahí estuvieron miles o quién sabe si millones de años, hasta que un buen día, en esa órbita, llegaron a las cercanías de la Tierra, tropezaron y entraron en la atmósfera, convirtiéndose entonces en un meteorito. Algunas de esas piedras se han recogido, por ejemplo, la nuestra viene de Marruecos, del desierto de Marruecos, donde, por cierto, hay muchos meteoritos para ir recogiendo, no solamente marcianos.
¿A que encara no están recogidos?
Ah, sí, sí, están por allí. Puedes ir tranquilamente a recogerlos, bueno, si sabes encontrarlos, claro.
Ah, ¿qué te sembla, Joan, una girocleta al Sàhara?
Escolta'm, ni tan mal, eh?
Ni tan mal. Mira, jo he fet una cosa. Com que veig que et costa, Rafael, diu una peça curiosa. Jo me n'he apuntat unes quantes, he fet el recorregut ràpid.
Va, que alguna cosa volem saber del que trobarem.
Sí, i jo te les ensenyo. És sota la meva humil opinió, eh? Vull dir, potser una altra persona ve aquí i en destaca qualsevol altra. A mi m'ha al·lucinat. Comencem. Què hi fa una llauna de Pepsi... I ara farem propaganda, ja em sap greu, tampoc els hi vindrà d'aquí. Què hi fa una llauna de Pepsi i una altra de Coca-Cola a l'espai? Perquè hi ha llaunes especials de Pepsi i de Coca-Cola. No ho entenc, Rafael.
Sí, esto fue un experimento comercial. Es decir, los primeros astronautas llevaban agua y llevaban pasta para comer. Y nada más, o sea, un tubo de pasta de dientes, porque no se sabía si en condiciones de ingravidez se podría deglutir como en la Tierra, normalmente. Entonces se dieron cuenta que sí, que se podía comer y beber tranquilamente, y fueron mejorando los menús. Entonces pasaron del agua a los zumos. Los astronautas que fueron a la Luna llevaban zumos de naranja, zumos de albaricoque...
Cremes de pèsols, que això no fa gaire gràcia. És que també hi ha menús especials aquí, m'hi he fixat. Crema de pèsol, dic, pobres astronautes, el que han d'estudiar, el que han de patir, i a sobre, crema de pèsols.
Sí, 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 i bueno, taquitos de... lo que llaman de taquitos de bacon, de tocino, y bueno. Lo importante era que le escupiera en la boca en un solo mordisco. Es decir, lo que no te iban a mandar ahí era un pan entero, un pan para cortar, porque generaría migas y podría interferir en ingravidez, podría interferir con la nave. Pero bueno, poco a poco se fueron mejorando los menús, hasta que al final ya son menús muy apetecibles. Les han enviado pizzas, les han enviado café, hasta que fue Pepsi los que primero lo hicieron. Diseñaron una lata de refresco para que pudiera beberse en ingravidez, con una especie de válvula, como un spray casi, que se la ponían en la boca, apretaban i salia el refresco.
Això és portar la publicitat a un altre nivell, mai més ben dit. Joan, tenies alguna pregunta?
No, jo estava pensant, com que ha dit que s'han portat pizzas a l'espai, com que l'altre dia vas anar a la sartoria Panettiere, dic que no hi tornessis i volguessis enviar-ne unes, saps?
No seria mala idea. I una altra cosa que també m'ha cridat molt l'atenció, sabeu la Laika, no?
Sí. La gossa Laika.
Doncs, exacte, a part de la gossa Laika, que va anar a l'espai, també hi ha un ximpanzé que, de fet, va ser el primer ximpanzé en assolir l'òrbita terrestre. No sé si us sona el nom de Enos.
No, a mi no.
Doncs és un ximpanzé que el van posar en una nau. I al seu sofà, perquè, clar, com que no podia portar un vestit especial, el van posar en una mena de cabina, com una mena de sofà, sí. I al seu sofà.
Boníssim.
I a banda d'això, una altra cosa, Rafael, explica'm. Ara parlem finament. Com els astronautes, clar, es passen molts temps, a vegades setmanes, mesos, anys, a les seves necessitats, no hi ha un vàter especial, no? Com ho fan?
Con muchas dificultades. Con muchas...
Aparte...
Bueno, eso también ha evolucionado mucho. Los primeros astronautas que volaron en los años 61 y 62, pues llevaban pañales y se acabó, nada más. Cuando se fueron alargando más las misiones, hubo que desarrollar algún sistema para recoger orina y las heces. Lo que pasa es que incluso los que fueron a la Luna utilizaban un sistema, para heces concretamente, que no era nada cómodo. Es decir, eran simplemente unas bolsas de plástico que por el borde abierto tenían un pegamento. Entonces se trataba de abrir la bolsa, pegárselo donde te puedes imaginar y hacer tus necesidades. El proceso les llevaba a prepararse, quitarse el traje, ponerse la bolsa, etcétera, les llevaba entre 40 y 50 minutos.
Ostres, havien de pensar abans si havien d'anar al lavabo, no, mare meva.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. I saps que també... Digue'm.
Dic, segur que hi ha moltes curiositats més per explicar, però, escolta'm, la gent que vulgui descobrir totes aquestes curiositats, que vagi a l'Space Discovery, que recordem, es trobava on?
Està a l'espai immersa, això és a prop la 9, agafeu la parada, hi ha cuna de metro, si veniu en metro, està al costat. Ara, ja us dic, és una exposició itinerant, ve d'altres països, anirà a altres països, ara però fa parada a Barcelona, des de demà, ja et dic, ara està 8, fins al 7 de gener, és a dir, totes les vacances de Nadal, per exemple, us agafa perfecte per descobrir l'espai, i aquella cosa de quan eres petit que dius, ai, de gran volia ser astronauta, la majoria segurament no ho hem acabat sent, jo m'hi sumo al carro, però sí que aquí pots fer un viatge especial al centre de Barcelona.
Doncs està molt bé, tu, escolta'm, tot plegat que ho podreu gaudir fins al 7 de gener, com ens deia l'Olma. Gràcies a en Rafael Clemente, enginyer i divulgador científic, a més d'ambaixador d'aquesta exposició de l'Space Discovery, i gràcies a tu, Olma, que vagi molt bé.
Gràcies, adeu.
I nosaltres que anem a Bona Vesprada.
Bona Vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Vinga, va, 12 minutets i arribem a les 2 del migdia. Rafa Sanahuja, què tal? Bona tarda.
Escolta't, escupir en la boca?
Sí, sí. Sí, bueno, menjaven així o no sé. Sí.
Menjaven així, eh?
Sí, es veu que sí.
Val. Són coses de l'espai. En principi abans, són coses de l'espai, no?
En principi són coses de l'espai.
Val. Bé. No, jo, escolta...
No, farem cap comentari al respecte.
No, que hi ha gent per tot, en aquesta vida hi ha gent per tot.
Jardí.
Només direm que hi ha gent per tot.
Sí.
Bueno, ara ho comentarem a les nostres notícies, però ja ho tenim, això, ja ho has comentat, tot el que ha passat a l'hemiciclo, o no?
Sí, home, sí.
Sí, ja està tot dit.
Segurament tot dit, no.
Hi ha hagut un diputat del PSOE que ha tingut un lapsus, això ho has dit o no?
Sí, ho hem vist,
Està molt divertit. Però la cara, lo bo...
Li havien dit malament algun nom, però no, eh?
No.
Una cosa estranya ha passat, sí.
Lo bo és la cara que posa el que està al costat. Quan en lloc de dir no, diu sí. Diu, com? Què has dit?
Com?
Saps què has dit?
Sí, sí, també, també.
És,
també.
És terrible. Bueno, doncs sí. Demà més teca i sí. Divendres més teca i...
I sempre més teca.
Bueno, què? Res, anem a l'informatiu directament.
Sí?
Sí, sí. Després arribarà el Toscano, que ja us informarà de les coses serioses, però de moment la caravana la finiquitem amb l'Estel Migdiada.
I a l'Estel Migdiada d'avui us comencem explicant que Feijó perd la votació i no serà president. Tot bé, Rafa Sanahuja?
Ràdio Estel... Sí, tot bé. Ràdio Estel ha pogut saber que el rei Felip VI ha seguit amb gran decepció aquesta votació fallida i que una vegada consumada li ha dit a la reina: Leti, que me toca trabajar otra vez. Madre mía, qué pereza ahora, Sánchez.
I continua també el debat de política general al Parlament, on al seu torn de rèplica Salvador Illa acusa Aragonès de diferents coses.
Entre elles ha expressat sentir-se molt malament perquè el president no valori mai com es mereix el seu serrell i el seu pentinat tan ben portat. Em sembla de molt mal gust, senyor Aragonès, ha dit el líder del PSC. Faig un esforç de venir perfecte i mai em diu cap paraula maca. No anem bé, Pere, no anem bé.
I per la seva part, Pere Aragonès anuncia un pla de formació per garantir el coneixement del català entre els sanitaris.
Estem molt contents, han declarat representants del col·lectiu de metges i infermeres. Podrem treballar 56 hores a la setmana i quan caiguem de fallits podrem demanar que, si us plau, tinguin pietat de nosaltres en català correcte.
S'amplia als 30 anys els preus reduïts per als joves en concerts, teatre i circ de 125.
Tinto Álvarez de Verano... Portaveu de la... Sí, Tinto Álvarez. Sí, sí, sí. Portaveu de la plataforma Quarentona Mucha Honra ha declarat que es tracta d'una discriminació del llibre, que els quarentons i quarentones són també menys immadurs que els de 30, que ells també tenen dret a aquestes preus per veure si d'una vegada poden sortir del soterrani dels seus pares.
I ja s'ha produït a Barcelona l'acte de benvinguda dels 132 agents nous de la Guàrdia Urbana.
Maya, Maya... Ha declarat Rosa Peral des de la presó en una entrevista concedida a Catalunya Cultura.
I en clau mediambiental us expliquem que Catalunya podria construir 3 torres Eiffel fetes de neveres trencades a l'any.
Aquest any s'han recollit, atenció, 17.700.000... Com és això? 17.700 tones... Estic molt cansat. De residus elèctrics i electrònics, la majoria d'ells provinents del barri de Sarrià i de la Bona Nova de Barcelona, perquè, segons ha pogut saber Ràdio Estel, els habitants d'aquests barris no suporten tenir l'últim model del que sigui i llencen l'antic. A Sant Cugat passa el mateix, però amb iPhones.
I anem a Plana Rural perquè... Plana Rural?
Plana Rural.
Perquè graven un os a la Vall d'Aran que no defuig la presència dels humans.
Analitzant les imatges, els experts s'han adonat que la presència humana era la de Jan Laporta i Enric Massip, amb la camisa molt oberta i els pèls del pit al descobert.
I encara un pastor travessa Catalunya amb 100 cabres seguint el mil·lenari camí ramader de Marina.
Les reaccions ens han fet esperar a les xarxes on moltíssima gent s'ha mostrat impactada per la fita. Pensava que els pastors s'havien extingit al segle XIX, ha tuitejat un usuari des del seu iPhone 15 Pro Pro Plus.
I en plana internacional, demanda a Amazon per pràctiques monopolístiques i per inflar els preus als Estats Units.
Ràdio Estel ha tingut accés al moment en què el màxim dirigent d'Amazon, Andy Jassy, s'ha disculpat davant el demandant.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Ho ha fet imitant, eh?
Sí, sí, ho ha fet imitant.
Va, perquè és un cachondo, ja sabem. Oh, com és de cachondo l'Andy.
Com es deia?
Andy Jassy.
Andy Jassy. Brussel·les prohibirà la purpurina, els brilli-brilli i els cosmètics amb microplàstics.
Un destrossat Àngel Jàsser ha declarat...
¿Por qué, Brussel·les?
En un perfecte castellà.
I fins aquí la informació general. Anem cap als esports.
És que Àngel Jàsser, després, sí. Això se m'ha oblidat posar-lo,
sí.
Ha declarat que la pròxima queixa la farà en català.
Sí. Petoneja'm! No? Allò que fa...
Sí, sí, un pes o un...
Val.
En fi. D'esports, no? D'esports, sí.
Val. L'Arfefa aparta la campió.
Ai, tria, està sortit un soroll molt...
Tira. Es diu Refef, no? La Ref, la guió,
la Real Federació Espanyola de Futbol, la Ref.
La Ref, a part de la campiona olímpica, Lídia Valentín, del càrrec atorgat per Rubiales.
No, 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 que se m'ha colat el titular d'ahir. És el següent, el Barça no passa de l'empat.
I el Barça no passa de l'empat a Son Moix.
Són declaracions del jugador del Mallorca, Oriol Sasmox, als micròfons de DAZN.
Va fer que és... Bueno, va dir que és un tio. Jo estic beníssim, estic ben viu, més que mai, i estic gravant un disc.
Ai, Art the Killer, no?
Sí,
Art the Killer es lesiona just després de l'anunci de la seva recuperació.
Carlo Ancelotti, com a acte de protesta, s'ha encadenat al Mercedes de Florentino i amenaça en fer vaga de xiclets.
Llegeixo jo, eh? Cola Deportes, entrevista. Va, us ho dèiem ara, un pastor travessa Catalunya amb 100 cabres seguint el mil·lenari camí ramader de Marina. Ell vol reivindicar el camí ramader de Marina que travessa Catalunya fins al mar com una joia turística que dinamitzi zones rurals. Per conèixer com li està anant aquesta ruta, ja podem saludar aquest pastor. Ell és Oriol Marc Soldevila, de Montblanc, Olivetes. Solde, pels amics. Hola, Solde, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Solde, puc dir-li Solde, oi?
Hola. A veure, m'ha sorprès una mica perquè sol des pels amics. Som amics, vostè i jo, en principi.
No, en principi no, no ens coneixem.
Doncs vostè mateix s'ha respost a la seva pregunta, per tant...
Per tant, li diré pel nom sencer, eh? Oriol Marc Soldevila, de Montblanc, Olivetes.
A veure, que si vol dir-me el Solde, ens podem fer amics, eh?
Sí?
Jo soc molt sociable.
Escolta, i com ho podem fer, això, per crear una amistat express d'aquesta manera?
A veure, jo li explico una cosa molt íntima, si li sembla bé, eh?
Sí.
I vostè, un a mi, va?
Vinga, som-hi.
Doncs miri, la meva és que de vegades, quan ningú em veu, escolto Pasodobles de Jorge Sepúlveda. Això és molt profund i no ho sap gairebé ningú.
Val. Ara jo li he d'explicar una meva?
Sí, si vol que siguem amics, sí.
Val. A les pauses publicitàries vaig al lavabo.
Perfecte, doncs ja som amics, ja em pot dir el Solde.
Sí? Perfecte, Solde. Com ha estat la seva ruta? Com està anant la seva ruta?
Doncs miri, una ruta preciosa, mica el camí de Santiago de les Cabres.
Sí.
Vaig començar a Sant Pere de Montnegre,
sí.
Vaig tirar per Vilanova del Ciprés, després una mica de Castelló de Riera...
Ja. Solde.
Sí, sí.
És que a mi no em sona tot això, eh?
Sí, home, sí. I després... Com que no ho sap? Sí, home. Després van tirar pel Montblanc de les Fonts, Sant Martí de l'Empordà, Grinella de Segre, tot això.
Solde.
Sí.
Que no...
Tarragona de les Olles, Sant Cugat del Mar, no. Banyoles de les Vinyes, Ripoll d'en Lleida...
Sí. Solde, que són localitats molt estranyes, això, eh? Jo no ho conec, això.
Escolti, la Catalunya més profunda, eh? La que sí. Més agrada a les cabres.
En fi, ell és Oriol Marc Soldevila, de Montblanc, Olivetes. Solde, pels amics, un pastor amic meu, vaja, que travessa Catalunya amb cinc cabres. Ell va dir en pobles que no sé si existeixen del tot, ho haurem de descobrir, seguint el mil·lenari camí ramader de Marina. Solde, gràcies.
Sant Cugat a les mans.
Sí, va tirant ell. Ja. Penja-li, que està amb les cabres i no... Penja-li. Adéu, Solde, adéu. Va, minut i mig i arribem a les dues del migdia i ara sí, us espera la informació veraç i contrastada amb Xavi Toscano al capdavant i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 8 amb més contingut aquí a La Caravana. Adéu-siau!